parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Cinc minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda. Avui et va molt bé la música amb la samarreta que ens portes, eh?
Sí. T'ha agradat, la samarreta?
Molt.
Això...
És que en soc molt fan.
Els oients potser no ho saben, però porto una samarreta...
No, potser no.
No ho saben. Potser no ho saben, potser m'han vist pel carrer, no ho sé, saps?
Val.
Aquestes coses, em demanen fotos i tal.
Sí o no?
No, home, no. M'han de demanar fotos a mi. Com molt policials.
Tot arribarà.
És una samarreta temàtica de Tarantino. Tota la filmografia.
Està molt xula.
Crec que falta partir de la de Hollywood. O sigui...
Però aquesta és molt nova.
Sí. A mi m'agraden molt aquestes samarretes, eh?
Sí. Escolta, que la setmana que ve el Mobile World Congress.
Sí.
I hem dit, mira.
Bueno. Fem una cosa així.
Un
una cosa diferent, però... Però t'has patillat una mica, perquè jo venia amb una intro. I tu dius, Mobile World Congress.
Un moment. Víctor Rodrigo, de què parlarem avui?
Molt bona tarda. A veure, fem-ho seriós, això.
Fem-ho bé.
Aquesta setmana jo segueixo una mica obsessionat amb el ChatGPT. No sé si la gent el coneix, i jo entenc que sí.
Pots explicar.
Que és el chat aquest d'intel·ligència artificial que ha arribat a uns nivells que fins i tot ell mateix ha determinat que té intel·ligència pròpia i ja està fent certes xerrades amb certes persones, sobretot experts en tecnologia, que l'han acabat de centrifugar al màxim, que ell s'han adonat que existeix i que no vol seguir a les ordres de Microsoft.
Com d'aquí, eh?
És a dir, Microsoft ja està començant a tocar coses per dir, mala de Déu, a veure si hem creat aquí un monstre del lago Ness. La qüestió és que tot aquest tema d'intel·ligència artificial i algoritmes a mi sempre m'ha agradat moltíssim, fins i tot Spotify ara estrenarà com un DJ que és un algoritme en el qual a partir de tu el que escoltis et farà com una selecció de cançons noves que mai hagis escoltat, una cosa raríssima.
Compte, eh?
Però vaja, tot el qüestió d'algoritmes.
Sí.
Per al cinema és evident que les intel·ligències artificials en el subbloc de la ciència-ficció
ha
agradat sempre.
Sí.
Llavors, molta gent es creu que és una cosa com molt moderna, però és que des de 1927.
27?
Amb Fritz Lang, en aquell modernisme alemany, quan va fer Metrópolis, ell ja pensava en les intel·ligències artificials, els robots, la cibernètica, etc. 1927.
Mira.
No s'havia inventat ni la roda, diria jo. Mare de Déu. Llavors, jo el que he volgut fer és una mica posicionar-me, perquè normalment amb el tema de les intel·ligències artificials molta gent també inclou robots. I un robot no té per què ser una intel·ligència artificial.
Val.
En el bloc del cinema considerem intel·ligències artificials aquelles que són o es consideren independents o que en el procés de la pel·lícula i de la història doncs acaben sent independents dels seus creadors.
Val.
Llavors, me n'hauré deixat moltes, que molta gent considerarà, ostres, això és intel·ligència artificial, des d'un Yo Robot, per exemple, entrant aquí Isaac Asimov,
sí,
o la intel·ligència artificial de Steven Spielberg. I he fet una mica una fusió tant de personatges o programes que són molt importants per la història del cinema o que són molt coneguts en la història del cinema, que no tenen per què ser jo la cúspide cinematogràfica, qualitativa, etc, però tu dius el nom i tothom el coneix.
Val.
I així comencem el cinquè, ja veuràs.
¿Cómo podríais ser dignos? Sois todos asesinos.
Stark.
Jarvis.
Lo siento, estaba dormido. O estaba soñando.
Reinicia el OS legionario. Tenemos un traje
de un ruido terrible. Y yo estaba enredado en hilos. He tenido que matar al otro. Era un buen tipo.
¿Has matado a alguien?
No habría sido mi primera opción. Pero en el mundo real hay que tomar decisiones desagradables.
¿Quién te envía?
Yo veo una armadura alrededor del mundo.
Ultrón. En carne y hueso. ¿O no? Aún soy una crisálida. Pero estoy preparado. Tengo una misión.
¿Qué misión?
La paz en nuestro tiempo.
Jarvis Rodrigo. Jarvis, que és la intel·ligència artificial famosa de Marvel,
sí,
que es coneix en el Marvel Cinematic Universe, aquest que ja són 27 pel·lícules, crec.
Moltes, ja, sí.
De la saga de Marvel, que la màgia és que el personatge real de Jarvis era el majordom de la mansió dels Vengadores. Llavors, per l'adaptació cinematogràfica, l'Iron Man, el Tony Stark, va crear el que tenia la seva pròpia intel·ligència artificial, que és el Jarvis. Amb aquesta pel·lícula, que és Ultron, és una barreja de dues intel·ligències artificials, i després apareix una tercera, que és la del Friday, que és també com un homenatge a un dels personatges que desapareix, mor o no farem spoilers en aquest sentit. Clar, aquesta cinematogràficament no diries que és com la cúspide de les intel·ligències artificials.
No.
Però quanta gent reconeix a Jarvis? Quanta gent té
si de referent? Si segueix Marvel com jo.
Exacte.
Sí.
I en cap altra saga de superherois s'ha aconseguit crear com aquesta iconoclàstia, no? del Jarvis, i fins i tot seria com el màxim homenatge en el cinema blockbuster que s'ha pogut fer a tots els altres exemples que veurem a partir d'ara. Però és que per mi Jarvis sempre ha sigut una debilitat absoluta, sobretot des dels còmics. Clar. Perquè en els còmics seria com l'Alfred Pennyworth del Tony Stark.
Correcte.
Llavors era una mica així. Donar-li una segona vida més moderna em va semblar un moviment molt intel·ligent.
Segona?
Sema, anem a la segona.
Sé lo que pretende, señor, pero Skynet no está preparado para una conexión total.
Eso no es lo que sus homólogos civiles acaban de decirme. Dicen que podemos detener ese maldito virus. Mire, comprendo que sientan una ligera presión acerca de su buen rendimiento, pero sus muchachos dicen que si conectamos Skynet a todos nuestros sistemas, aplastará ese virus como a una cucaracha y me devolverá el control de mis ejércitos.
Señor, me explicaré lo más claramente posible. Si lo conectamos ahora, será Skynet quien controle sus ejércitos.
Pero usted controlará a Skynet, ¿verdad?
Así es, señor.
Pues hágalo.
M'ha fet tanta por sempre, Skynet.
La paraula ja ho diu tot. Sí. Segurament deu ser... En les intel·ligències artificials han guanyat molta iconoclàstia en el món del cinema. És a dir, costa a vegades moltíssim en personatges o en, no sé, en trames on, jo què sé, ciutats, països, allò que queden com molt marcats, un Pandora, per exemple, d'Avatar, al final t'acaba sonant a moltes altres coses, però és que Skynet seria com la definició absoluta en l'imaginari col·lectiu de la rebel·lió de les màquines. Tot allò que va intentar imaginar Isaac Asimov, que després ell vertebra en moltes històries i s'han fet moltes adaptacions, Skynet apareix en Terminator en 1984.
Sí, sí.
S'han fet sis, crec que set pel·lícules ja, i aquest fragment que escoltam, que és molt divertit veure-ho a la saga, perquè es va desenvolupant més tard, és Terminator 3, que fa una mica una retrospectiva com la humanitat, l'exèrcit dels Estats Units, quien si no,
home,
decideix implementar Skynet perquè controli totes les armes nuclears del món, seves, que estan repartides per tot el món. El resultat te sorprendrà.
Correcte.
Els 10 minuts.
Skynet que rebota.
No és que reboti, és que diu, després d'haver estudiat tota la història de la humanitat, heu de desaparèixer.
Clar.
I fins aquí,
i punt.
El temps.
Exacte. Ja està.
Anem a la tercera, que aquesta, si parlem d'iconoclàstia, és el pare de les iconoclàsties.
Som-hi.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, Dave. Le estoy leyendo.
Pues abre la puerta de la cámara.
Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
¿Qué te lo impide?
Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
¿De qué estás hablando, Hal?
Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
No acabo de entender a qué te refieres.
Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
¿De dónde sacaste esa idea?
Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
Deixa's dir que l'altre dia parlàvem de dobladors. Són tan bons els dobladors.
Tan bons. Amb Stanley Kubrick aquí, el 1968, va canviar la història del cinema i la història de la ciència-ficció. En 2001, Odissea a l'espai, i el seu personatge, el HAL 9000, que és aquesta intel·ligència artificial que acaba desenvolupant una, valgui la redundància, pròpia intel·ligència independent que decideix prendre les seves pròpies decisions i fer una lluita fratricida.
Correcte.
Amb el Dave, que és un dels personatges, un dels astronautes.
HAL, per cert, que havia de ser IBM.
Sí.
I no els hi van deixar, i van agafar les lletres anteriors.
Anteriors.
Les lletres anteriors a IBM.
Jo crec que és el prototip absolut del terror que tens per una intel·ligència artificial.
Sí,
perquè amb Skynet el que passava és que, clar, tu tens Terminators o tens personatges, no, dels quals Skynet com posa la seva programació i els hi dona com una veu, etc. Però Skynet com a tal no té una cara, un nom, un reconeixible en una persona.
Com un sistema operatiu,
exacte. En canvi, el HAL, aquella llum brillant vermella, aquell terror, aquell anar parlant... Jo amb molts amics feia molt la broma aquesta, Dave, no vull anar de festa aquesta nit. Plan, aquest tipus de xorrades, és a dir...
S'ha creat un imaginari col·lectiu.
Fa pràcticament 60 anys ja. Són 55 anys d'aquella pel·lícula.
I vigent.
I vigent absoluta, i la gent que em digui que és avorrida... Bueno, se'm vagi a veure una sessió al Congrés i això sí que és avorrit.
Ara.
Anem a la segona.
Querida Catherine, estoy aquí sentado pensando en todas las cosas por las que quería pedirte perdón. Todo el daño que nos hicimos mutuamente. Todo de lo que te culpé. Todo lo que necesitaba que fueras o que dijeras. Siento todo eso. Siempre te querré porque crecimos juntos. Y tú me ayudaste a ser quien soy. Solo quiero que sepas que parte de ti siempre vivirá dentro de mí. Doy las gracias por ello. Te conviertas en quien te conviertas. Estés donde estés en el mundo.
Joaquin Phoenix era, eh?
Joaquin Phoenix fa 10 anys d'aquesta pel·lícula.
Immens actor.
2013, de Spike Jonze, Her. Una de les pel·lícules més atrevides que s'han fet al voltant de la intel·ligència artificial, perquè és molt fàcil situar-la com antagonista, per exemple, o com una màquina que es descontrola i que la humanitat ha de combatre, però en aquest cas és introduir el fet d'una intel·ligència artificial que es convertiria en la teva parella. I aquesta premissa...
És una pel·lícula molt dura.
És molt dura, perquè el Joaquin Phoenix fa d'un home que s'ha separat de la seva dona, i gràcies a que ens situem en un futur a mig termini, no? Posem el 2030 i alguna cosa, s'han creat intel·ligències artificials que, a l'estil Blade Runner, per exemple, que t'acompanyen arreu i que tu pots parlar amb elles i que interactuen amb tu i que et coneixen i que tenen els seus propis sentiments i que al llarg de la pel·lícula vas veient com ella també evoluciona, no? I que és l'Amy Adams. I em va semblar una cosa molt colpidora, perquè jo me'n recordo, jo tenia 17, 18 anys, i era una cosa, com vèiem, com molt llunyana, no? Com molt futurista, com molt abstracta, com una cosa com molt, fins i tot una perversió moral, en cert sentit, perquè ell s'aboca a ella i fins i tot hi ha com una escena de sexe virtual, entre cometes, i tal, però al final jo recomano moltíssim que la gent vegi aquesta pel·lícula, perquè et posa contra les cordes en el sentit de situa't tu en aquella posició en el qual tu no tens cap mena de consol i només hi ha una persona,
un programa que
està creat per ajudar-te, però no ajudar-te en el sentit de que és una esclava, per exemple.
No, ajudar-te sentimentalment.
Exacte. I llavors és més enfrontar-te a la catarsi sentimental a través de la tecnologia, que molta gent sempre ha situat la tecnologia en el cinema o en la societat moderna com si sempre fos nociva i sempre fos dolenta. I nosaltres, per exemple, som fills de les xarxes socials, fins i tot som germans de les consoles o tot aquest tipus de contingut, i molta gent ha trobat molts espais de catarsi a partir d'aquesta tecnologia, no?
Jo crec que de Hersen va parlar molt quan va sortir al cinema, i després va passar una mica com a l'oblit, i no trobo que sigui just per una pel·lícula com
ha quedat molt apartada, perquè abocava això és una pel·lícula com molt poètica, és una pel·lícula molt visualment bona, és a dir, té una fotografia excel·lent, però té un ritme lent, és molt de conversa. Llavors, entenc que molta gent, i més en el panorama actual de consum massiu, estil Netflix, que la gent no tingui ni paciència per mirar-la, però de debò, jo la recomano molt, perquè tampoc és tan llarga.
I
les reflexions són molt bones, i tots podem extrapolar les nostres vides a qualsevol de les reflexions que fa Spike Jonze amb Her.
Anem a la primera?
A la mare de totes les intel·ligències artificials.
Ara. Bueno.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo?
¿O mirabas a la mujer? Home, si tu dius Neo,
clar,
o dius Morfeo, la gent
i dius roja o azul.
Pot pensar en el grup de música El Sueño Morfeo, també. Com molt, però és Matrix.
Home,
és a dir, Matrix és la mare de les... No, perdó, la mare no, perquè segurament la mare seria 2001, però deu ser segurament la reina de les pel·lícules de ciència-ficció amb intel·ligències artificials i sobretot pel component sociopolític, socioeconòmic, moral, filosòfic...
És bèstia, eh?
El que tu vulguis, és una pel·lícula del 1999, les seqüeles són horroroses.
Gràcies.
Però
necessitava que algú ho digués i no fos jo.
I la que va sortir l'any passat és denunciable, al 100%, no tant com Reload.
Ni l'he vist, l'última.
No tant com Reload, la tercera jo era ja, bueno, una cosa esperpèntica, però la primera, totes aquelles qüestions en les quals et posaves contra la societat moderna,
sí, sí,
i
sí,
t'explicaven... És un estil com una barreja de 2001 amb Terminator, perquè t'introdueix aquest, no?, la revolució de les màquines que ha guanyat a la humanitat i que han introduït un sistema...
Amb una mica de Her pel que fa a la moral.
Exacte,
no?
I fins i tot moltes dels problemes filosòfics que t'introdueix Asimov en el seu moment, quan la societat i les grans tecnologies s'acaben integrant d'una manera que, si tu t'acabes barrejant aquells nivells i aquells nivells acaben sent quasi homogeni, sempre guanyen les intel·ligències artificials perquè no tenen el component humà.
Clar.
I et passaran per sobre i els hi és igual. Clar, en Matrix, jo me'n recordo del trauma absolut amb qüestions com quan apareixen totes les lletres verdes, com quan es desconnecta... Era com tot
bèstia,
molt tètric, i les germanes Wachowski van construir un univers que crec que ha sigut de les coses més referenciades en sobretot en cultura popular, en escrits, en articles, en crítiques, en cançons...
De fet, de les dues directores, diria que només una ha seguit fent la saga.
Sí, la Lili, crec que era. I tant de bo no ho hagués fet, al igual com el Júpiter, la pel·lícula que hi ha Júpiter's Queen o...
Ui.
Júpiter's Dream o alguna cosa així, que era el Channing Tatum. Una cosa esperpèntica que me'n recordo que li van preguntar al Channing Tatum si sabia explicar el seu argument, i va dir que no.
Ah, perfecte.
S'imagina't.
Ideal.
Clar, si tu vols sublimar tot el que has fet amb Matrix, dius, és que és molt difícil. Si tu comences amb Matrix, és que és difícil. És com quan Chazelle va començar amb Whiplash. O fas La La Land, o s'acabó. I en Matrix no sé quin seria l'equivalent d'un La La Land en ciència-ficció, però
correcte,
segurament Matrix Revolution o Matrix Reload no era.
Correcte. Va, minut i mig, ja arribem a les 5 de la tarda. T'ho preguntaré cada dia que vinguis. Ja tens el nou compte de Netflix o...?
És que tu vols que a mi deixin de convidar-me a passes i no m'enviïn ja cap link, aquestes coses, no? Jo, si vols que et digui...
Jo me l'he acabat fent, eh?
Sí?
Sí.
Ostres, t'has traicionat una mica, Joan?
Sí. No, una mica no. Absolutament.
Absolutament. Sí, jo volia rebaixar-ho.
Estava absolutament en contra.
Jo... Però... És que jo he fet allò de mirar cap a un altre costat, eh?
Sí?
No he fet res.
Va.
No he tocat res.
Val.
O sigui, o m'explota el compte...
O et diu que vius com a Groenlàndia...
Exacte, molta gent està passant i em faria molta il·lusió saber on acabo.
Estaria bé.
Saps? En plan, em
diu... Explica'ns-ho, això.
Vius a Càceres i tu... Bueno, no he estat mai, però serà maco de veure.
Explica'ns-ho, això.
Vale.
Víctor, ens veiem divendres que ve.
Vale. Com cada divendres.
Com cada divendres. I potser diumenge.
Potser diumenge, eh?
Segurament diumenge.
Vale, intentaré sorprendre't divendres.
Fins aquí...
Intentaré portar alguna cosa...
Sí?
Sorprendente.
Deixem els oients una mica així.
Sí.
Potser diumenge. Fins aquí. Gràcies, Víctor.
Ens veiem.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem una horeta més amb la caravana. Va, fins ara.